gàbies, per tants ocells, és el que diu aquesta cançó d'Oques Gràcies, i avui tenim tot un especialista en la matèria dels ocells, com és en Jaume Ramot. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Estàs d'acord amb això, que n'hi haurà gàbies per als ocells o què?
A mi el tema gàbies...
No haurien d'existir les gàbies,
no,
oi?
Em sembla que no.
Escolta, tu vens també de part de Sos Costa Brava, que cada setmana els estem tenint aquí, que ens estan portant diferents temes. Avui parlarem una mica exactament tu què hi fas a Sos Costa Brava, perquè la nostra audiència ho sàpiga.
Sí, de fet, jo sóc el president del grup Natura Externa, que sí, és una de les entitats que es va adherir al moviment Sos Costa Brava des dels seus inicis.
Sí.
I, de fet, la nostra entitat és més justament naturalista, és més de caire científic, divulgatiu de la natura. Sí. Però, evidentment, ens adherim al moviment Sos Costa Brava, o la plataforma Sos Costa Brava, per un motiu obvi, que és la destrucció dels hàbitats d'aquestes espècies, que és el que ens preocupa des de fa molts anys.
Perquè, clar, en el fet d'anar construint cases i tal, com que han de tallar molts arbres, suposo que això afecta directament a tots els ocells que estan allà tranquil·lament vivint, no?
De fet, un dels problemes greus de la majoria de les espècies que tenim a aquesta zona costanera és d'alteració dels hàbitats, ja sigui per destrucció directa de les seves zones, ja sigui de cria, d'estada... a més, aquesta activitat humana tan desenfrenada, el fet de, també comporta uns canvis d'hàbitats brutals, unes entrades d'espècies exòtiques invasores que afavorim amb aquest trànsit humà, que al final fan que alterin i que en algunes espècies les portin a carrerons gairebé de l'extinció. De manera que hem de ser conscients que no solament és el turisme que ens visita i aquest sistema a vegades ferotge de constructiu, sinó que darrere d'ells va deixant també una xacra, que són totes aquestes espècies que es van quedant pel camí.
I quines són algunes d'aquestes espècies que mica en mica estan desapareixent del nostre territori?
Evidentment, com que això és un foc creuat de moltes incidències, s'ha de sumar tot una miqueta, però per exemple amfibis i rèptils, estem en una zona que, degut també a una miqueta al canvi climàtic, cada vegada estem en un clima més sec.
Sí.
Aquestes basses que de nosaltres, quan érem petits, veiem sempre algun bassal amb aigua, rieres que encara portaven una miqueta d'aigua, tot això avui en dia s'ha eixugat. S'eixuga per diverses qüestions, però també una d'elles és la gran quantitat d'aigua que captem del subsol per donar el consum que tenim en aquestes zones turístiques. Jo vinc d'una zona com Platja d'Aro, que l'últim estudi que he fet, estem al voltant de 15 milions de litres d'aigua diaris de consum en aquell municipi.
Però en l'època estival o l'època...
Sí, juliol i agost. Ja. De fet, ens han, com igual que tota la Costa Brava, ens han hagut de rescatar amb aigua del pastoral, perquè si no, no tindríem aigua en els nostres subsols, de manera que són recursos que estem, d'alguna manera... despilferrant, i que això fa que el nivell freàtic, que és aquest nivell d'aigua subterrània, cada vegada estigui més fondo. I aquestes basses que albergaven aquestes poblacions d'amfibis, garnotes, gripaus, salamandres, tritons, cada vegada és més difícil de trobar. Doncs aquestes poblacions a nivell europeu ja s'estan donant compte que estan en regressió. I amb molts motius, però algun d'ells són aquests, els consums d'aigua, canvi climàtic, de manera que cada vegada ho tenen més difícil aquestes poblacions per tirar endavant.
I les solucions ara mateix sobre la taula quines són?
Bé, de fet, una miqueta això és a llarg termini, però és d'una vegada per totes també lligant una miqueta amb la filosofia Sos Costa Brava, és seure un dia a veure fins on volem créixer, perquè el territori té uns recursos i aquests recursos són limitats, de manera que un dia o altre ens haurem de plantejar fins on volem créixer i si realment el territori pot suportar els creixements urbanístics que amb tot el que comporta, no solament de les pinedes que tallem, dels penya-segats litorals que estem fent malbé, on te crien el cormorí emplomallat, on te cria el peregrí, on cria el duc, a més, amb tots aquests recursos que requereixen aquests projectes tan grans urbanístics, si el terreny els pot suportar. I és potser és un debat que s'ha de tindre seriosament i confrontar molts interessos i moltes diferents vies econòmiques que tenim en aquesta zona, però algun dia ho haurem de fer.
De vegades sembla que els diners ho moguin tot, no? I sembla que els diners vagin a davant de tot i que posin a davant qualsevol cosa, ja sigui les espècies, ja sigui la fauna, ja sigui també la visió del territori de l'Empordà, i sembla que quan hi ha calés pel mig i hi ha moltes inversions, els importi un bledo, parlant clarament, totes aquestes coses que estàs comentant.
Sí, és que jo entenc la posició dels nostres alcaldes i regidors, que s'ha de ser molt valent per plantar-te davant d'un promotor que t'està oferint, doncs, inclús et diré, et poden oferir una urbanització nova a canvi d'un poliesportiu, d'una escola pels nanos, i són temes que realment per un alcalde, que jo entenc que també visualitza diferents punts de vista dels ciutadans, doncs potser ha d'aprendre a negociar. En tot cas, a nosaltres ens toca defensar una postura molt restrictiva, i que realment, siguem del color polític o tinguem els punts de vista que tinguem, hi ha una realitat que és el territori, són els recursos, i quan això s'esgoti veurem què passa. És evident que jo crec que serà una realitat que haurem d'afrontar miris com ho miris.
Has comentat abans que moltes espècies de les que estaven aquí autòctones estan marxant o estan en altres llocs, i que n'estan arribant de noves. Aquestes noves aporten alguna cosa positiu? O sigui, s'adaptaran bé en el nostre ecosistema?
Gran pregunta. De fet, això comença milions d'anys enrere, veritat?
Sí.
I els equilibris naturals es formen al cap de milions d'anys d'adaptació, i arribem a un moment en què la natura en cada continent s'ha anat formant, doncs, amb uns depredadors, amb unes preses, amb tot uns hàbitats que s'han anat com d'alguna manera equilibrant. De sobte, el comerç mundial, les noves tecnologies de transport, vaixells, avions, el gran moviment de persones amunt i avall, fa que dins d'aquestes mercaderies que portem, d'aquest tràfic d'aliments, de fustes, de tot el que es transporta arreu del món, hi van inclosos en aquests hostes, veritat? Una sèrie d'espècies que, només com a detall, però dins de les sentines d'un vaixell d'aquests de càrrega, que agafen aigua del mar on estiguin, per lastrar, per equilibrar els pesos, quan arriben al mar, en les zones de descàrrega, buiden aquesta aigua, allà dins van centenars de milers d'espècies exòtiques que han sigut transportades milers de quilòmetres dels seus orígens. De manera que quan arriben aquí, aquest equilibri que t'explicava, que s'ha anat formant al cap de milers d'anys, milions d'anys, es trenca. De sobte arriben unes espècies que no són detectades ni com a presa per les espècies autòctones. Algunes d'elles, no totes, per sort, es converteixen en invasores, vol dir que incrementen les seves poblacions, s'adapten i comencen a desplaçar espècies autòctones. Aquí és on després tenim el problema greu. Què passarà? Doncs el criteri dels científics és que avui en dia és molt difícil erradicar aquestes espècies que ens han arribat, i que potser haurem d'esperar mig milió d'anys més a que la natura readapti aquestes espècies com a noves i es torni a formar aquest equilibri. És una manera de veure-ho optimista, evidentment.
Optimista
i realista, perquè ens podem plantejar fer fora ara mateix el bisó americà, espècies que són molt visualment conflictives i que realment les podem d'alguna forma intentar controlar, erradicar. Però el mateix fet que tenim aquests casos, tenim el cranc blau, que està entrant d'una forma brutal, la vespa asiàtica, el mosquit tigre, el morrut de les palmeres, coses on l'administració ja ha llançat la tovallola del seu control, de manera que ens podem plantejar tot un debat ètic i conservacionista, però jo, sota el meu criteri, hi ha espècies que ja és evident que és impossible tornar als seus llocs d'origen, de manera que hem d'esperar que la natura els absorbeixi, els integri dins d'aquestes xarxes tròfiques i d'alguna manera es convertiran en una espècie més, com ha passat amb espècies d'arbres i de plantes que portem introduint al medi des de fa mils d'anys. De fet, el problema de les zones turístiques mediterrànies està demostrat que és un focus d'entrada d'espècies invasores, ja sigui pel gran trànsit de persones, pel clima i sobretot en plantes, per exemple, l'alteració del medi està demostrat que és una via d'entrada per moltes espècies invasores. És a dir, si se'ns escapa una planta exòtica del nostre jardí, el vent se l'emporta, i aquestes granes o llavors cauen en un bosc madur ben format, és molt difícil que puguin sobreviure. Per què? Perquè ja hi ha uns arbres que fan ombra, hi ha una competència, hi ha una població molt valenta de planta autòctona que competirà amb ella i l'arribarà a extingir. El problema és que en aquesta llavor arriba a un solar del costat del nostre xalet abandonat, que no té una població vegetal ben formada, sinó que són runes i són terres remenades amb una poca qualitat. Doncs aquestes plantes exòtiques en aquest moment troben uns hàbitats nets, sense competència, on desenvolupar-se. De manera que les zones turístiques i mediterrànies, sigui ja pel clima i per l'alteració del medi, és un focus d'entrada de moltes espècies invasores.
Hi ha alguna manera de recuperar espècies que s'estan extingint?
Clar,
o estan... Hi ha alguna...
clar,
com ho feu?
Aquí, com... aquí està el quic de la qüestió, de ja que d'alguna manera tenim aquestes entrades doncs, gratuïtes i d'espècies exòtiques, és intentar salvaguardar. Com ho podem fer? Doncs amb cada espècie requerirà uns projectes molt concrets. Per exemple, no cal anar gaire lluny. Des de la nostra associació estem treballant des de fa molts anys amb el Gran Duc. El Gran Duc és el rapinyaire nocturn més gran d'Europa.
Sí.
Resulta que al Baix Empordà, en general, tenim una població estimada d'entre 35 i 40 parelles.
Mm.
Però en certes zones se'ns pot extingir el duc en pocs anys. Quins problemes tenen els ducs? Doncs amb la gran majoria són accidents a les carreteres.
Mm.
O sigui, el fet de que ens vingui tant de turisme requereix unes vies de comunicació molt, molt ben dissenyades, amb dobles carrils, vies ràpides, sí. Però això travessa un territori que ancestralment ha sigut utilitzat per moltes espècies d'animals migratòries o transitòries, i això genera un impacte. En zones com la Vall d'Aro hem passat de 9 parelles reproductores a una, i és probable que ens quedem sense ducs. Només, per exemple, també amb el tema del duc, la resta de baixes que trobem són amb cablejat d'alta tensió, torres d'alta tensió. Tenim un territori farcit de torres de llum per portar, doncs, distribuir aquesta corrent cap a cada poble, i realment molts dels dissenys d'aquestes torres estan mal fets i són paranys mortals per aus grans com ducs, cigonyes. De manera que què podem fer? Doncs justament treballar amb la conservació. Aquí està la C31 que tenim, que ens travessa tota aquesta zona del Baix Empordà.
Sí.
Estem intentant amb el Departament de Carreteres pressionant perquè es prenguin una sèrie de mesures correctores per evitar l'atropellament de ducs, que és tan senzill com posar unes pantalles en certs punts que obliguin els ocells a aixecar el vol i no passar a l'alçada de dos cotxes.
I això, com està això actualment?
Doncs mira, suposo que com tot, esperant que s'aprovin els pressupostos i que es puguin portar ja al final els diners per és evident, s'ha fet el primer estudi sobre el terreny, ja s'ha fet un treball, ara falta adjudicar l'obra i valorar-la, i així portem 4 anys esperant una miqueta.
És lent tot això, és lent, és lent, és
extremadament lent i desesperant, sí.
I també volem saber una mica des de Natura Externa què esteu fent per intentar que tot això, si teniu molta feina, això suposo que esteu a tope, no? Sou molta gent treballant aquí, o què?
La nostra associació ara mateix som uns 200 socis. Hi ha un nucli dur, com en totes les associacions, de 10-20 persones, que per sort, amb els anys, Grup Natura Externa ha pogut anar fent d'anexa d'unió de moltes disciplines de la biologia, i actualment doncs, tenim experts en botànics, herpetòlegs, ornitòlegs, gent molt, molt, molt preparada, que ens ajuden doncs, a tirar endavant petits projectes o grans projectes, com li vulguis dir. Actualment estem treballant justament el que et deia, en petites basses temporals, petites basses d'aigua. Temporals vol dir que els amfibis trien a vegades basses que durant l'estiu s'assequen, però justament el fet de que s'assequin evita que mai hi puguin viure peixos a dintre d'aquestes basses, que són els principals depredadors de les postes de gripaus, garnotes, tritons. Aleshores, aquestes basses, que antigament a cada marge n'hi havia una, o cada camp de conreu tenia una petita bassa, tot això s'ha perdut, i ara ho estem recuperant de forma a vegades artificial, amb aportacions d'aigua artificials, però intentem generar aquestes zones humides, que no solament són un pol d'atracció doncs, per aquestes espècies, sinó també per certs odonats, libèl·lules, tota una sèrie d'espècies vinculades a aquestes zones de basses temporals, i que amb l'ajuda dels ajuntaments locals estem millorant. Un pre de Sant Feliu, alguna platja d'Aro, estem ara mirant a Santa Cristina també a fer-ne alguna, sabem que a Palamós també hi ha algun projecte, de manera que són petites projectes, però sí, que creiem que han de millorar de forma important una miqueta la biodiversitat local, que al final nosaltres, la nostra teoria és que la mainada dels nostres pobles,
sí,
no li ha de calguer anar als aiguamolls, ni li ha de calguer anar al Delta l'Ebre a veure una mica de fauna. Mm. Ha de poder sortir de l'escola, anar al seu riu, no veure gran quantitat d'espècies com pugui ser un parc natural, perquè no ho som, però es mereixen poder veure un ànec, una polla d'aigua, un gripà, una garnota, que això al final és una senyal de salut ambiental dels nostres pobles. No estem d'acord, evidentment, amb els parcs naturals i que es conservin i que se'n facin quantre més millor, però sense oblidar el que és la resta del territori, que a vegades sembla que tot allò que no està protegit per llei ja es pot trinxar.
Sí,
i recordar que des de l'OMS ens diuen que un poble és més feliç i més sa contra més espècies conviuen amb ell, de manera que intentar preservar aquests petits hàbitats són un tresoret local que crec que val la pena lluitar.
Teniu molta feina per endavant.
Molta.
Molta feina, i no serà fàcil, però jo crec que amb la persistència que teniu els de SOS Costa Brava, que teniu tu mateix des de Natura Esterna, doncs jo crec que això encara hi ha una mica de futur en aquest
sí,
món.
Sí, plataformes com SOS Costa Brava són l'exemple de que no estem sols, de que cada poble cada vegada és més la gent, la veu, que comença a veure que aquest camí desenfrenat cap a l'urbanisme total, doncs al final no porta enlloc.
Doncs escolta, enhorabona per la feina que esteu fent.
Moltes gràcies.
Que seguiu així, perquè jo ho dic sempre que parlo amb gent de SOS Costa Brava, que quan veig que hi ha gent, tanta gent així, i que aconseguiu tantes coses i que pareu tantes obres i tantes destrosses que està fent, doncs sembla que el món encara es pugui arribar a millorar. Mires la tele i dius, oh, no, per favor. Però després hi ha totes aquestes bones notícies que...
Sí, només cal veure els telenotícies cada dia, que t'espantes de...
Jo ja no, al distiu no m'ho miro. Jo prefereixo estar desconnectat de
plàstics
notícies.
Plàstics
i... Sí, fa fredat mirar les notícies actualment.
Sí.
En fi, Jaume, moltes gràcies
per
haver estat aquí a Ràdio Capital. Bon dia.